Us saludem una setmana més des de Més al Dia, el podcast setmanal del Dia Terres de l'Ebre, un espai coproduït per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut, Enveja Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Móra la Nova i Delta.cat. Com cada divendres, en poc més de 20 minuts, fem un repàs a tot allò que ha marcat la setmana al territori. Som-hi!
A Santa Bàrbara, entre les notícies més destacades, us parlarem de les instal·lacions esportives de Santa Bàrbara que aporten el nom de Josep Bertomeu i Canalda. La família agraïa aquest reconeixement que, segons expressaven, neix del cor de la gent i mantindrà viu el nom de Josep Bertomeu i Canalda. Si us pregunteu qui és, fou alcalde del municipi durant 23 anys, des de l'any 76 fins l'any 99. L'acte incloïa el descobriment d'una placa commemorativa i un mural realitzat per l'artista planera Regina Pla, en un espai que també ha estat remodelat per generar una nova plaça d'entrada al recinte esportiu. En nom propi us parlàvem de Cristina Guerrero Vall, que encapçalarà la candidatura dels socialistes a Santa Bàrbara a les properes municipals del 2027. El primer secretari dels socialistes i president de la Generalitat, Salvador Illa, ratificava el passat cap de setmana a Cristina Guerrero com a candidata socialista a l'alcaldia de Santa Bàrbara de cara a les eleccions municipals del 2027, una decisió que es formalitzava durant el Consell Nacional del Socialisme celebrat a Terrassa, on també es validaven d'altres candidatures de les Terres de l'Ebre. I un altre nom propi, el de Mari Peranci Gallego, que diu adeu a les aules i es jubila després de 30 anys a l'Escola Jaume Balmes. En una entrevista a la Plana Ràdio, Peranci repassava la seva trajectòria i reivindicava més recursos humans i professionals per a la inclusió educativa, animant als futurs mestres a seguir la seva vocació. D'altra banda, hem de recordar que aquest cap de setmana tenim un esdeveniment molt important, la Milla Urbana de Santa Bàrbara, que ja suma més de 90 inscrits i es prepara per convertir el poble en una festa del running. De fet, aquesta setmana han hagut diferents entrenaments. Santa Bàrbara escalfa motors per aquesta Milla Urbana, una Milla Urbana en la que la gent també es podrà inscriure un quart abans de que comenci l'activitat.
Repassem algunes de les notícies més destacades que us hem explicat des de Ràdio Tortosa aquesta setmana. Hem estat pendents de la campanya de prevenció d'incendis forestals i és que bombers i agents rurals alerten que les Terres de l'Ebre afronten un estiu especialment delicat després del fort creixement de vegetació provocat per les pluges de la primavera. Els cossos d'emergència fan una crida a extremar la prudència.
Ja comencem veient com els pins deixen caure fulla i molt dels herbassars, exceptuant llocs de la part alta dels ports, pues els herbassars comencen a engruir-se. Això a nosaltres ja és un clar indicador de que la disponibilitat de la vegetació és alta i qualsevol inici d'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, la que a hores d'ara té una probabilitat de que es produeixin grans incendis amb més facilitat.
I precisament aquesta setmana us hem explicat també que 4 empreses forestals ja treballen en la retirada dels arbres cremats a la zona afectada per l'incendi de Paüls, quan és a punt de complir-se un any d'aquest foc que va cremar més de 3.000 hectàrees i va afectar uns 2.000 propietaris. Les tasques es realitzen gràcies a un model pioner de coordinació entre administracions, propietaris i empreses que ha permès organitzar les tasques de neteja en un territori molt fragmentat.
Cada empresa talla una zona, un lot, amb les autoritzacions dels propietaris que els ajuntaments han col·laborat en buscar els propietaris. I la veritat és que està tenint un resultat més que satisfactori, perquè és una cosa que fins ara no s'havia fet mai, o jo no tinc coneixement de que s'havia fet mai, i altres zones on han hi hagut incendis grans que han afectat a molts de propietaris.
L'Ametlla de Mar ha obert aquest dilluns un nou aparcament gratuït del barranc de Pixavaques, coincidint amb l'inici de la temporada de pagament de la zona blava. A més, també entren en vigor les tarifes d'estiu als pàrquings municipals, escoles velles i Llibertat. El govern municipal preveu arribar a una setantena de places i descongestionar els carrers més cèntrics durant els mesos de màxima afluència. Jordi Gaseni, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Cal dir que serà un aparcament que ajudarà a descongestionar tot el que serà el centre, és complementari a lo que és la zona blava. Molt important, un aparcament gratuït, que el que vol ser és dissuasori, vol dir que sigui un punt on la gent pugui deixar el cotxe, però també ens interessa que hi hagi mobilitat. Per això no es podrà pernoctar i, a més, estant al davant d'un establiment com un càmping, no es podran acceptar que hi hagi aparcaments d'autocaravanes.
La literatura va tornar a ser protagonista dissabte passat a l'Ametlla de Mar amb la 17a edició de la Nit de Poesia al carrer i el 34è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar. El poeta Israel Clarà i l'escriptor Albert Ginestà van ser reconeguts amb el Premi de Poesia i el de narrativa, respectivament. Israel Clarà, poeta.
Una felicitat duradora en tot el que es pugui, en el temps. Diem una felicitat de l'obra trobada, d'una obra trobada, no?, que et pot aportar alguna llum diferent en temps que, com deia Hodeli, no?, de tanta penúria i de tanta foscor amb tantes coses. Doncs una mica de llum, simplement. Un vas llum, ja en tinc prou. Em dono per ben pagat, per suficient.
El resum de l'actualitat d'Amposta posa esta setmana el focus en la seguretat, les inversions del pressupost de la Generalitat per a la ciutat i una agenda cultural i reivindicativa molt intensa per als propers dies. L'actualitat judicial va marcar l'inici de la setmana per la indignació que va crear la decisió del jutjat número 3 de deixar en llibertat provisional amb càrrecs l'home detingut diumenge per amenaçar amb una arma blanca les treballadores de dos comerços de l'Avinguda de la Ràpita. Tot i que l'individu detingut no va arribar a perpetrar cap robatori, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, va criticar la decisió judicial, considerant que davant els indicis de trastorn mental de l'arrestat s'hauria d'haver optat per un internament o un tractament en un centre psiquiàtric en lloc de la llibertat sense mesures addicionals, ho expressava així.
Deixar-lo en llibertat, no emetre cap mesura cautelar, ni judicial, ni des de la perspectiva d'algun tipus d'atenció psiquiàtrica, i això una vegada més el que ens genera és indignació com a societat, perquè tenim un problema judicial, tothom fa la seva feina, però després veiem com per una porta entren i per l'altra surten. I és per això que des de l'Ajuntament d'Amposta tornarem a estudiar la possibilitat de presentar-nos com a acusació particular davant d'aquest cas, perquè no pararem fins que aconseguim traslladar la necessitat de fer canvis en el que fa al nostre sistema.
En l'àmbit d'inversions econòmiques, el govern d'Amposta va anunciar que el pressupost que la Generalitat ha d'aprovar definitivament a principis de juliol té partides destacades, com una injecció de 2,5 milions d'euros per a l'Hospital Comarcal, amb l'objectiu de sanejar el seu dèficit estructural. A més, s'han anunciat millores al camí de pescadors i una nova passarel·la accessible a l'Avinguda de Santa Bàrbara. D'altra banda, ja han finalitzat les obres de millora de l'asfaltat en diversos carrers de la ciutat, com Salamanca o Sebastià Juan Arbó, amb una inversió de 160.000 euros finançats majoritàriament pel Pla Impuls de la Diputació.
Esta setmana a Ràdio Joventut hem conegut que la cantautora rapitenca Cristina Dell, també coneguda com la Luet, s'ha convertit en una de les 10 finalistes del concurs Alenada, organitzat per Ràdio Televisió Cardedeu per impulsar noves veus de la cançó d'autor en català. La jove artista, que compagina el projecte musical en la feina i els estudis de producció musical a Girona, va donar-se a conèixer a través de les fases prèvies del certamen i ha arribat a la final en la cançó Voldria tornar. El pròxim 27 de juny actuarà en directe a Cardedeu en una gala on el vot del públic i del jurat determinarà el guanyador o guanyadora. Així ho ha explicat.
Pues va ser per xarxes socials, vaig veure que va sortir el concurs i vaig pensar, bueno, vaig a fer coses per sortir una mica de la zona de confort i a veure cap on me pot portar això. I res, i em vaig presentar i vaig passar la primera selecció dels podcasts, on t'explicàvem pues, la cançó que es presentava i tot això, i hasta ara, a dia d'avui, que la setmana passada va ser l'altra, crec que fa dues setmanes van dir que los seleccionats per la final, i va ser com, uau, vale, que guai.
Les Caes d'Alcanar continuen apostant per la gastronomia vinculada al producte de proximitat en una nova cita al calendari. Este dissabte el port de les Caes d'Alcanar serà l'escenari de la primera edició de la jornada Sabors de la Mar, una proposta que combinarà cuina marinera, vins del territori i productes frescos de la costa. Durant la jornada repartiran 2.000 tapers amb el llagostí com a protagonista, a més d'una degustació d'ostres i una fideuada popular. Raül Ribot és el secretari de la Confraria de Pescadors de les Cases d'Alcanar.
Bé, la idea és un projecte que creem des de la cofradia per tal de promocionar el llagostí, perquè creiem que és un producte molt bo i que no està, li falta una miqueta de promoció. La idea és fer tapes, fer una degustació.
El resum dels darrers dies des de Ràdio Morlanova continua tenint una setmana més una protagonista indiscutible, que és la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial. I és que el govern espanyol ha aprovat una aportació de 719 milions d'euros al projecte, que s'articularà mitjançant la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica, en el que també rebrà aportacions d'empreses com Telefònica, ACS i Banco Santander. També es va anunciar que Morlanova serà la seu jurídica de la societat, fet que el seu alcalde, Jesús Álvarez, ha valorat molt positivament i ha destacat que això, a banda d'un ingrés important de diners, permetrà apropar l'empresa i el projecte al territori.
Evidentment, tindrà la seu social, vol dir tindrà l'IAE municipal a través dels impostos que generen aquí a Morlanova. No? Els terrenys són d'Incasol, nosaltres aquí no tenim res a fer perquè són d'ells, és dir, però no es tracta d'això, es tracta al final de donar oportunitats al territori.
I a les portes de Sant Joan l'actualitat també passa per esta diada, i és que Morlanova es prepara per repartir la flama del Canigó als diferents pobles de la comarca. La Maria Font, regidora de Cultura, ha destacat la importància de l'acte per a Morlanova.
Estem molt contents com a Ajuntament que Morlanova continuï tenint cert protagonisme en aquesta diada de tant simbolisme com és la diada de Sant Joan, ja que és el nostre poble qui rep la flama del Canigó per part d'Òmnium Cultural i també és el nostre poble qui reparteix aquesta flama. És un acte ple de simbolisme, que és molt bonic, no? Perquè demostrant com passant aquesta flama de poble en poble, doncs compartim la mateixa història, no? Una llengua, compartim les mateixes arrels.
I des de Delta.cat destaquem que Deltebre ha obert el calendari de les seues festes de l'arròs, evocant els mètodes tradicionals del cultiu manual amb una nova edició de la Festa de la Plantada de l'Arròs. La finca de Bombita ha acollit una demostració dels treballs de preparació del planter i la col·locació de les garbes, amb la voluntat de mantenir viva la identitat del Delta de l'Ebre. Lluís Soler és l'alcalde de Deltebre.
Generació rere generació passen aquest valor per la sector primari i per l'arròs, i que aquí avui se conjuren moltíssimes coses. Se conjura l'artesania, se conjura les activitats tradicionals, se conjura, no, lo que és la plantada pròpiament de l'arròs i tantes elements que caracteritzen a la gent del Delta, en aquest cas el cor del Delta, com és Deltebre.
L'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arasa, ha declarat este dilluns davant del jutjat número 1 de Tortosa com a investigat en una causa per presumpta prevaricació administrativa relacionada amb diversos contractes municipals. A la sortida dels jutjats, Arasa ha negat haver comès cap delicte i ha defensat que mai s'ha actuat en benefici de cap empresa ni en benefici propi.
I s'han pogut cometre alguna irregularitat administrativa o un procediment administratiu, no? Però mai hi ha hagut cap delicte, no mai s'ha fet cap actuació en benefici de cap empresa ni la meva pròpia. Jo no m'he beneficiat mai la vida de cap tipus d'aquestes contractacions. Per tant, esperem que quan tota la documentació que tornem a portar ara pugui clarificar i que de tot això en arxivat, no? Perquè no hi ha cap delicte penal en cap moment. No?
I acabem en que Sant Jaume d'Enveja es prepara per viure intensament les festes de la segregació, que tindran lloc del 18 al 23 de juny amb una programació marcada pel sentiment, la tradició i la participació popular. Estes festes commemoren els 48 anys de la segregació, un moment clau que, segons el regidor de festes, Josep Subirats, va marcar un abans i un després per al municipi.
És el fet de que Sant Jaume comences a existir com a en nom propi.
I seguim avançant en este recorregut setmanal per Més al Dia amb l'entrevista del dia. Qui cuida els espais naturals protegits? Amb quins recursos ho fa? Esta setmana hem posat el focus en una reivindicació compartida pels treballadors dels Parcs Naturals de Catalunya: la manca de personal per afrontar una gestió cada vegada més complexa. A Més al Dia recuperem un dels moments de la conversa amb Imma Juan, tècnica d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, que ens ajuda a entendre com està la situació que afecta el dia a dia d'un dels espais naturals més valuosos del país.
L'única cosa que volem és, primer, un diàleg, que se'ns escolte, que la gestió és important que comptin en el personal, perquè són els que coneixem el territori, de vegades des de la capital, no? Des de Barcelona, se planifica sense tindre en compte a la gent que estem al territori, que coneixem totes les virtuts i els defectes, i per tant això és important que ens escolten, perquè per exemple tenim projectes que fa 2 anys que estan aturats i perquè no hi ha personal a la direcció general no es troben a concurs els projectes, i això també, clar, va en detriment del propi territori, que no estem fent inversions al territori perquè no es troben els concursos, perquè no hi ha gent per treure el concurs, no? És a dir, a nivell d'estructura, tinguéssim tan poc personal i un personal que no està fixe, que igual l'estan canviant contínuament, que això crea uns problemes, al moment precisament de la gestió, crea molts de problemes per a poder gestionar en rapidesa, en eficàcia i en qualitat, que és el que volem al final, no?
Fem parada ara de poble en poble. Una de les converses que ha marcat la setmana ens ha portat fins a Móra la Nova. La gigafactoria projectada al municipi ha fet un nou pas després de l'anunci d'una aportació de 719 milions d'euros del govern espanyol i de la confirmació que la societat tindrà la seua seu jurídica a la capital riberenca. Recuperem un dels fragments més destacats d'aquesta conversa amb l'alcalde, Jesús Álvarez, sobre un projecte que pot marcar el futur econòmic de les Terres de l'Ebre.
Els pròxims passos a seguir és acabar de definir que ja està la enginyeria treballant com portar aquests megawatts des de la part que falta per portar per al total de la gigafactoria des de la subestació dels Ovals, que està al terme de Garcia, fins al polígon. Estan definint el trajecte, estem treballant des de l'Ajuntament en l'enginyeria per ajudar-los i facilitar-los per on han de passar, i a partir d'aquí pues, esperar que el dia 16, teòricament, de juliol sortirà la candidatura, s'obrirà el termini per a poder presentar les candidatures a Europa, i allí pues, el projecte de Móra la Nova se presentarà, com el projecte d'Espanya, el Geliberi, que li diuen ara, se presentarà, i a partir d'allí hi ha 2 mesos per a escollir els emplaçaments. Tot pinta molt bé, però bueno, també és el que deia abans al començament, amb totes les notícies són molt bones, arriben molt bons inputs, però que hem de tindre aquest marge de prudència fins que no estigui, pues, no per s'ha de treballar, perquè si arriba, pues, que tinguéssim ja una feina feta.
Continuem el nostre recorregut pel territori. Esta setmana també han fet parada a la Mella de Mar. Ho hem fet per parlar de música, talent i creació literària. En aquesta ocasió, a Més al Dia, us proposem un moment de la conversa amb el poeta Israel Clarà i l'escriptor Albert Ginestà, guanyadors del Premi Nit de Poesia al Carrer i del Premi de Narrativa Vila de la Mella.
Gràcies, em va fer moltíssima il·lusió rebre'l, molt content. Mira, els premis, normalment en obres de poesia, que la dificultat, sobretot, no, és publicar-les, doncs és un gran reconeixement per a l'obra, sobretot perquè es convertirà en un llibre, no, al final, perquè les dotacions econòmiques, evidentment, també són importants, però en els premis en què hi ha publicació, i en, com és en aquest cas, no, una publicació en una editorial i una col·lecció de prestigi, com és la Suda de Pagès, editors, doncs suposa donar sortida, no, donar horitzó a unes obres que potser d'una altra manera també quedarien en el calaix.
Arribem a un dels clàssics de cada setmana, Me'n faig creus, a la tertúlia dels dijous. L'estiu encara no ha començat oficialment, però el risc d'incendi ja és una realitat al territori. Esta setmana hem posat sobre la taula una campanya que s'ha avançat respecte a altres anys i els reptes que això planteja a les Terres de l'Ebre. Recuperarem algun dels moments més destacats del debat amb Tere Castellà, Dani Andreu i Josep Maria Franquet.
Perquè hi ha molts estudiosos que estan veient un efecte antropogènic, no?, en el tema del canvi climàtic. O sigui, que realment hi ha la mà de l'home, que vol dir els avions, que vol dir els cotxes, que vol dir les fàbriques, tot això. Perquè, a més, hi ha una coincidència entre els inicis del canvi climàtic i la revolució industrial i tot el parc de maquinària que tenim, etcètera. Ara bé, quan tu dius, i acabo ràpidament, quins són els remeis que podríem, una vegada constatat que hi ha un canvi climàtic, quins són els remeis que podríem posar? Doncs, bueno, s'estan intentant posar. El que passa és que es posen molt poc i hi ha molts pocs diners. Per exemple, a Catalunya, no recordo ara com se diu l'institut que ho porta, s'estan fent proves per a implantar la ramaderia extensiva. La ramaderia extensiva és molt important, cavalls, vaques i sobretot ovelles i cabres, en funció de la pendent i en funció de la climatologia. Per exemple, la cabra necessita pendents, o pot estar en pendents molt elevades, i l'ovella necessita molt més planes.
I jo crec que hi ha molt terreny que és, hi ha terreny que és públic, però hi ha molt terreny que és privat. I no sé si tu pots entrar en un ramat d'ovelles posat per qui sigui a una finca que no és teua. Per tant, hi ha coses, i esta no l'hem tocat aquí, que s'ha de mirar com se gestiona això i a través de qui es gestiona.
Realment, el bosc, pobret, deixeu-me dir entrecomillat, no es queixa. És a dir, per exemple, hi ha moltes activitats que tenen, diguéssim, una subvenció. Jo, perquè soc del territori, sabeu perfectament que el sector de l'arròs, per exemple, està subvencionat. I bé que ho trobem, perquè hi ha tota una sèrie d'economia, un bloc d'economia molt, molt important, que viu d'aquesta activitat i que, per tant, s'ha de subvencionar. El bosc no diu res, no, només parla quan l'agredeixen, i quan l'agredeixen és que s'està cremant, i com deia Tere antes, diu, ja estem intentant salvar una cosa que ja no està. Vull dir que, malauradament, no? Per tant, ens hem d'adelantar en estos supòsits que serien grans desastres altra vegada, com l'incendi de Flix fa uns anys, o l'incendi de l'any passat de Paüls, Tivenys, Aldover i Xerta. Bé, hem de saber com mesurar-ho, i com mesurar-ho i com abordar les conseqüències que pot arribar a portar. Si el govern ja li fica eines, me n'alegro, estic content. Mai en la vida siguin prou, segurament que no, però més que sigui, hem de tornar a antics hàbits i a noves tecnologies com per poder-ho salvaguardar millor.
I tanquem amb redacció oberta, cultura, cinema, música i propostes per aprofitar el cap de setmana arreu de territori.
Fem ara un cop d'ull a l'agenda d'un cap de setmana que arriba carregat de propostes a les Terres de l'Ebre i que ja fa olor de revetlla de Sant Joan. Una de les cites destacades d'aquest cap de setmana, però, és el Festival Riu Viu d'Aldover, que s'allargarà des de divendres fins diumenge a la platja Fluvial. 3 dies amb música en directe, espectacles, circ, gastronomia, activitats familiars, tastos i concerts. Entre els plats forts hi trobem l'actuació de Joan Rovira aquest dissabte al vespre i el concert de Sexeni diumenge a les 9:15 de la nit. També diumenge la mirada estarà posada al riu amb la Piraguada Popular en Defensa de l'Ebre, que commemora els 25 anys de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. La baixada sortirà des de Xerta al matí i culminarà a la 1:30 a l'embarcador de Tortosa amb un acte reivindicatiu i festiu. I el calendari de festes majors continua ben viu al territori. Aquest cap de setmana segueixen les festes majors a l'Ampolla, també al barri de Ferreries i al poble dels Reguers, a Tortosa, mentre que dissabte arrenquen també les festes majors dels Lligallos a Camarles i les de Sant Joan del Pas i els Rajolars a Ulldecona.
Esta setmana hi ha propostes, com sempre, per a tots els gustos. A Freginals es projecta Samba, la història d'un immigrant senegalès i una executiva que intenten refer les seues vides. Amposta, l'Institut Roquetes Film Society tanca temporada amb Interestelar, el clàssic de ciència-ficció de Christopher Nolan. El cicle Gaudí porta Estrany Riu a Riba-roja d'Ebre, La Sénia i Tortosa, un relat sobre el despertar personal d'un adolescent durant un viatge pel Danubi. També tornen grans clàssics com Casablanca a la Ràpita i Pulp Fiction a Bot. I a les plataformes arriben novetats com la tercera temporada de La Casa del Drac, la sèrie Oasis o el nou documental Punt de No Retorn.
Esta setmana a la nostra secció de música de casa parlem d'un dels grups més especials de les Terres de l'Ebre. Ells han culminat 15 anys de trajectòria en la seva gira de comiat, tot convertint-se en una autèntica llegenda de la música compromesa i festiva del sud del país. Avui parlem de Shake.
Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser els més valents. La partida ha començat, la llengua en combat. Et parlo en la llengua que seu has oblidat. T'escric amb paraules que segur no entendràs. Tants anys perseguits han quedat a l'oblit. Les cendres del que va ser un gran país.
I fins aquí el repàs al més destacat de Més al dia Terres de l'Ebre d'esta setmana. Nosaltres tornem el pròxim divendres amb més històries, més veus i més territori. Fins aleshores, que tingueu molt bon cap de setmana.